migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual queda així sobre l'aire, però de tant en tant la Covid, primer que no ha marxat, que encara tenim per aquí el virus, no li fem tant de cas, però està, eh? Està, i tenim brots i està per aquí donant voltes. Però hi ha una cosa que en el seu moment ja va arribar, es va quedar, i de cop i volta, com ara sembla que hi ha un estudi israelià que, recordeu, aquelles afectacions del fetge greu, sobretot dels infants, hi ha certes sospites o certs estudis israelians que l'associen també amb la Covid persistent. I és que la Covid persistent s'ha quedat amb nosaltres i encara de manera insospitada. Quan dic de manera insospitada, dic que té moltes més afectacions del que en principi semblava. Al principi de tot, quan parlo del principi de tot, no fa tant de temps, no? S'associaven a 20, 30 sintomatologies i ara la dreva que parlaven de tot això parlaven de més de 200 i si afegim la de les criatures que pateixen doncs, aquesta afectació del fetge greu, doncs si al final s'acaba confirmant, doncs encara seria més. Però de mica en mica, amb aquests estudis de la lluita contra la Covid persistent, es van descobrint noves afectacions. Per exemple, una possibilitat pot afectar la Covid-19 persistent, pot afectar diferents regions del còrtex cerebral. Parlem d'això amb el tècnic de la Unitat de Neuromodulació i Neuroimatge de l'Institut Brain 360 i psicòleg clínic, el doctor Javier Vázquez. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies, com estan?
Molt bé, espero que tu també. El cas és que, ostres, la Covid persistent ja es veia venir que seria el següent repte, però està clar que és, serà el pròxim enemic a batre en aquest cas, sobretot perquè encara continuen sortint sintomatologies.
Així és, i avui en dia tenim detectat sintomatologies més de l'espectre psicològic, com pot ser, per exemple, una disfunció a l'hora de prendre les decisions, a l'hora de resoldre problemes bàsics, simples, que abans crèiem que estaven al nostre abast, doncs trobem dificultats, moltes vegades també arrelades a una falta motivacional, etc. I això cada vegada més amb els estudis que van sortint a la llum ho anem detectant passet a passet i ho anem posant sobre la taula com a sintomatologia, sí.
Com s'ha arribat a la conclusió de que pot afectar la Covid persistent a diferents regions del còrtex cerebral? I sobretot, no sé, hi ha alguns còrtex en concret als que els hi afecta?
Tenim detectat, és a través dels estudis de neuroimatge, és assequible per nosaltres poder veure com hi ha regions, efectivament, del còrtex cerebral que en l'argot nosaltres diem que estan hipofuncionant, que funcionen per sota del que seria esperable a nivell elèctric sempre, perquè al final el que estem parlant és de neurones. I en aquest sentit sí que destaca per sobre de la resta el còrtex prefrontal dorsal i lateral, que li diem nosaltres. Dorsal i lateral no és gens complicat d'entendre, simplement és la part més superior d'aquest còrtex i superficial del mateix.
Com es lluita contra això? Un cop detectat, hi ha algun remei, alguna manera de controlar-lo?
I tant, sí. No. Afortunadament tenim les grans tres branques de les quals disposem en salut mental, no? Primer de tot tenim la branca farmacològica, òbviament, per exemple, a l'Institut Brain amb els psiquiatres, i després tindríem, per suposat, la branca psicològica a través de les teràpies cognitivo-conductuals, per exemple, i finalment també tenim, com no, la neuromodulació, que són unes tècniques que ja fa molts anys que estan molt assentades a diversos països del món, a Alemanya, per exemple, als Estats Units, i que ara ja disposem de les mateixes a molts i molts centres cada vegada més de Catalunya, del territori, i també d'Espanya. Aleshores, la neuromodulació i en concret, per exemple, la Deep TMS, l'estimulació magnètica transcranial, és una eina que sabem que pot fer front a aquesta hipoactivació d'aquesta àrea del cervell.
Un cop es detecta que pot tenir una afectació en el còrtex, això impedeix fer una vida relativament normal?
I tant. Això, com comentava al principi, hi ha certs estudis que correlacionen una baixa activació del còrtex prefrontal amb amb tasques que podem desenvolupar en el dia a dia i que considerem de lo més normals, com comentava, la presa de decisions. El que per mi abans era fàcil de prendre una decisió, ara me n'adono que potser tinc certes dificultats. A nivell motivacional també trobem deficiències entre una correlació d'una baixa activació del còrtex i una motivació baixa. També tenim dificultats a la memòria de treball. La memòria de treball és molt important per nosaltres perquè al final ens ajuda a mantenir els nostres objectius del dia a dia. Jo sempre poso amb els pacients l'objectiu de vaig a baix a comprar una barra de pa. I doncs necessitem aquesta memòria que ens mantingui online aquest objectiu per poder anar de manera flexible adaptant-nos a la situació i aconseguir aquest objectiu. Imagini's si no parlem de la barra de pa, si parlem a nivell laboral, professional, de tots els objectius que ens podem posar en el dia a dia, si no tenim aquesta memòria de treball perfectament afinada i treballant, les dificultats es multipliquen i tant.
Clar, el cas que la lluita contra la Covid persistent és una lluita multifactorial, no? Són molts factors i multidisciplinar, s'ha d'afrontar des de molts punts de vista. Comença a haver una solució per tot això?
Sí, i al final es tracta del que acabo de comentar vostè, que sigui multifactorial, que tothom... Nosaltres el que busquem molt a l'Institut són les sinergies. Les sinergies entre les diferents branques terapèutiques, com li deia, i cada vegada més, és el que li comentava, si tenim clar quins fàrmacs ens poden ajudar, quins protocols d'aquelles teràpies psicològiques ens poden ajudar, com la TCC, l'MDR, i també, per suposat, ara tenim clar que hi ha tècniques de neuromodulació que ens poden ajudar, la solució es comença a veure molt a prop, sí, i tant, i tenim resultats que són molt, molt prometedors i estem molt segurs de que podem ajudar els pacients, i tant.
Doncs, doctor Javier Vázquez, psicòleg clínic i tècnic de la Unitat de Neuromodulació i Neuroimatge de l'Institut Brain 360, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies, molts ànims a tothom, que vagi bé.